El gall del monestir.
Quart de deu, molt bon dia, benvinguts a la tertúlia del Gall del Monestir, avui amb Lourdes Dalmau, Pasqual Dusó i Joan Ramon Armadàs. Molt bon dia als tres.
Bon dia a tothom.
Com ha anat el cap de setmana? Perquè veig aquí cares de relax ja, però amb ganes de tenir una tertúlia potent, malgrat l'absència avui de Narcís Clavé. Com ha anat?
Jo pujant alguna muntanyeta i potser amb algun aspecte una mica trist.
Per què? Algun...
Bueno, sí, es va morir un company de 46 anys i deixant criatures, això... Impacta força.
Aquestes sí que són les males notícies, quan al cantó de la teva vida trobes algú que lamentablement amb aquestes edats
marxa. Amb el que has conviscut, has treballat i sí, és trist. O sigui, potser està marcat el cap de setmana per aquest fet.
Jo he tingut un cap de setmana molt cinematogràfic al Festival de Sitges i m'ho he passat molt bé.
I Pasqual?
Jo, familiar i amb bon temps. Mentre d'allò m'emporto els nens d'excursió, els que volen venir, dels que s'apunten i anem fent...
On te'ls emportes? On els portes?
Per Collserola, vull dir, o sigui, li diem al bosc.
Al bosc.
Llavors allà fem veure que hi ha algun lleó amagat i que si... Bé, és qüestió de ficar-ne molta imaginació ja, perquè es diverteixin, perquè si no sempre és el mateix.
Quants nets tens?
En tinc 9 i 2 d'acollida, o sigui 11.
Ostres, un equip de futbol tens.
Sí, sens dubte.
Molt bé. Escolteu, si us sembla, comencem ja parlant de temes d'actualitat que han marcat les portades i els voldria fer escoltar ara les declaracions de Josep Antoni Duran i Lleida, el candidat de Convergència i Unió al Congrés, parlant sobre les relacions dels pagesos catalans i andalusos amb el camp i sobre les diverses subvencions. Escoltem-lo.
El que no té sentit és que des de Catalunya hàgim d'aplicar, quan som els màxims aportadors i quan el nostre PIB és el màxim PIB del conjunt de l'Estat, hàgim d'aplicar polítiques de reducció de dèficit públic i a sobre, aquests dies, per exemple, la consellera de Benestar d'Andalusia inauguri una residència per gent gran amb paraules textualment les següents: mientras los catalanes cierran centros, nosotros abrimos de nuevo, i a sobre el nom suite. Amb quins diners es paga això? No té sentit que els nostres pagesos no cullin la fruita perquè el preu que els hi paguen no és just i la deixen en els seus arbres, mentre altres indrets d'Espanya, determinat tipus de pagès, amb alguns indrets d'Espanya, pot quedar-se al bar de la plaça i continuar cobrant. Això no és just.
Després d'aquestes declaracions, Duran i Lleida ha rebut crítiques d'Alfonso Guerra i de Manuel Chávez i avui el Partit Popular i el PSOE s'uniran al Parlament andalús per reprovar Duran. Què els ha semblat aquesta polèmica? Creuen que té raó o que s'ha accedit en aquestes declaracions? Qui vol començar? Lourdes?
És que, aviam, tot i que en el fons pugui tenir raó, de vegades sempre això de buscar l'enemic exterior, anar a atacar la resta i tal, l'únic que ens creiem, aleshores és el desafecte del conjunt d'Espanya. I llavors nosaltres és que no ens estimen. Aviam, vigilem també amb el que diem, perquè de vegades som molt xulos i nosaltres hem de ser els fantàstics i els meravellosos i no ens n'adonem que ferim. Ells també tenen cor i sentiment.
Però té raó o no té raó Duran i Lleida? Perquè totes les declaracions que he sentit contra Duran i Lleida només fan aquesta referència a l'enemistat que es crea, però ningú entra a parlar del PER.
No, jo ja dic, tot i que en el fons es pugui, doncs, s'hauria d'estudiar, és veritat, hi haurà persones que sí que el necessitaran i aquest recurs com a únic mitjà i el faci falta, però potser es pot estudiar i veure i analitzar si el 100% està ben assignat o no.
Pasqual?
Bé, no si té raó o si... La té tota. A veure, nosaltres no busquem enemics a l'exterior. Pensem com, amb aquest tall que ens has passat per la ràdio, pensem com comença la cosa. Mentre los catalanes están cerrando, com dient, són tan burros que tanquen no sé quines instal·lacions, aquí estamos haciendo cosas.
Residències, instal·lacions, gent que no es paga les residències...
Naturalment.
No, ajuts,
aquí,
o sigui...
Demagògia podem fer la
no, demagògia no, eh?
Gran,
demagògia ni sí.
Demagògia
ni sí.
Home... Esclar, mantenen, mentre obren residències. A veure, que és que nosaltres som burros i hem de tancar, no som tan caritatius, no tenim aquesta sensibilitat social, i tanquem les residències dels ancians perquè ens donen la gana. No, senyor, les tanquem perquè no hi ha més remei. I nosaltres estem tancant residències, o el que sigui, que no se'n tanquen, per responsabilitat, i ells per irresponsabilitat l'estan obrint. És bo que aquest sigui l'exemple? Mentre ells cierran residències o cierran les instal·lacions, nosaltres abrimos, home, i després ve la cosa aviam, que es diu el Durant, i qui paga la festa? Mentre ells, el que deia no sé qui, el d'allò, diu, mentre ells toquen la guitarra, aquí, home, és que l'assumpte té castanya. Jo no és que tingui res, que la té tota.
No, jo haig d'intervenir. Escolta'm una cosa. A l'hora de distribuir la despesa aquí a Catalunya, ho estem llegint contínuament a la premsa. Quants diners es donen amb els mitjans públics de premsa escrita, els estem aguantant perquè no es paga el cost real de la premsa escrita o dels mitjans de comunicació per ràdio, per televisor, de les tantes empreses catalanes, per què no es liquiden, per què no es... És un tema de amb què ens gastem els diners. I és una realitat que aquí es destinen diners cap a llocs que no sé si són prioritaris.
Però més diners que es gasta a Televisió Espanyola, per exemple, que no té publicitat ara.
També.
És que això ningú ho treu mai. Sembla que tothom té TV3, no ho dic per tu, Lourdes. No. Però, per exemple, aquest cap de setmana sortia Duran i Lleida també parlant que hi hauria retallades a la corporació. Però, i Televisió Espanyola...
Perdona un moment. Televisió Espanyola tens un, dos canals, la TV2. És que TV3 en té 7.
No, en té més d'un. I clar, en Teledeporte, Déu-n'hi-do.
Però si és igual.
No ha ampliat pressupost, i al contrari, està retallant periodistes, està retallant...
Lògicament, quin és el forat que hi ha de TV3? Vull dir, i és que el fet que hi hagi una televisió pública, jo sempre he mantingut, una televisió pública només té sentit per informar sense opinar, que no sigui el mitjà del govern de torn. I ja està. Bé. Ha de ser escueto, teletipos, informació.
Tornant al tema del Duran i del Per, jo crec que tant fora de lloc estan les declaracions d'un com de l'altre. Primer des d'Andalusia, atacant o criticant o anant per Catalunya, com aquell que diu gratuïtament, perquè si estàs inaugurant una residència de gent gran a Andalusia, no tens per què fer referència a el que es retalla a Catalunya, això primera.
D'acord.
Segona, el Duran i Lleida, jo li considero la segona patinada de la precampanya. Jo entenc el que pugui pensar i puc arribar a entendre el perquè ho justifica, com deia a Pasqual. Ara bé, no és la manera de dir-ho. I menys amb campanya electoral. O sigui, jo crec que està començant malament. Malament perquè justament ja ha tingut dues polèmiques amb una setmana de temps, que això provoca que ja l'estiguin atacant des de tot arreu, fins i tot des de Catalunya.
Joan Ramon, perdona, perquè el debat ha començat quan el Josep ha dit té raó o no té raó. No si ho hagués hagut de dir o no. I evidentment crec que la raó la té tota, per mi. Evidentment, Lourdes no defrauda. O sigui, diu... Els diners que es gasten en identitat o en diaris o en no sé què, tal. Escolta, que el formatge...
No hi ha agències, escolta, de col·locar persones...
I encara no m'has dit les ambaixades, que espero que m'ho diguis un moment a l'altre.
Pasqual, és que no es creen empreses per col·locar amics?
Ah, tu sabràs. A Convergència i Unió no.
I tu no? Perdona, i tu no?
Jo no n'he fet cap de empresa. Aquí a l'Ajuntament et puc assegurar que en els 20 anys que hi ha estat no s'han creat
cap. Mira, jo parlaria d'Impulsa, quan es va crear, quan cobrava la Diputació. Era més econòmic. A través de la Diputació no tenia Impulsa. I la prova és que es va tancar i es va tornar.
No. Això és
no?
Vull. Espera, si vols parlar d'això ja en parlarem.
No, és un exemple. M'has dit tu, moment... aquí Sant Cugat, doncs mira, aquí Sant Cugat jo recordo col·locar. Això.
Llavors la cartera aquesta la portava el PP, però vaja, és igual. No,
és més igual la cartera... qui la porti. Ah, no, jo no vaig amb el títol de ningú. Jo vaig defensant el que crec que són drets del ciutadà.
A veure, d'on s'ha d'estalviar és de la part grossa, i la part grossa sabem quina és, que és sanitat i educació. El retallar els... Llavors seria suprimir partides, perquè per estalviar-te 300 euros no val la pena. Aleshores és evident que el país ha de continuar donant la seva identitat, els seus serveis i la seva
imatge.
Català
tenim el refrán de que mica a mica s'omple la pica.
Sí.
Jo vull pensar que el govern de Convergència no retallaria sanitat i educació si tingués alternatives.
Exactament.
Jo crec, o sigui... Bueno. Perquè és la cosa més impopular que pot fer, i m'imagino que ells ho saben i en són conscients. Amb la qual jo no he mirat els números, ni he vist auditories, ni conec res. Ara, jo no crec que el senyor Mas i el seu govern sigui, tan tontos, se'm permeti l'expressió, com per començar retallant per aquí. I han retallat altres llocs, i m'imagino que si fan això és perquè realment no tenen altra alternativa, tot i que sí que, com comentaves abans, és un tema de com et gastes els diners que tens. I això, per això està la política, està clar. O sigui,
no, com estalvies els diners que no tens?
Uns se'ls volen gastar en una cosa i els altres en les altres. I això, aquí està, això és el que la gent vota. I si la gent va votar...
Lamentablement, jo crec que la gent no sap el que vota. I ho sento.
Bueno, aquest és un altre debat, però...
Sí. No,
però en tot cas, les retallades que estan fent el govern, se suposa que la gent...
Queda molt malament, dir-ho. És que sí que queda molt malament, però jo... diria a la gent, quan surts, preguntem a la gent, vostè coneix el projecte presenta el partit a l'hora de votar? I aviam quan diuen, si no coneixen ni tan sols les persones que es presenten. I no sap, vaja, jo et dic una cosa, a partir del tercer de la llista, la majoria de gent no els conec a la llista, val? Mm-hmm. I aleshores sóc una persona, a més que ho segueixo, doncs ara m'agradaria saber la gran majoria del conjunt de la població que té altres problemes, que està pendent d'aquestes històries.
Pasqual, que volies dir alguna cosa?
No, jo he començat intentant dir que tu el que havies demanat era si el Durant tenia raó o no la tenia.
I la té absolutament,
la té absolutament tota. Ara, des del meu punt de vista, evidentment. Ara, que s'ho hagués pogut estalviar. Dius, hombre, que no val la pena crear més, crear-se, com deia la Lourdes, més enemics, crear-se més de llonces, tal. S'ho hagués pogut estalviar. El que passa és que aquestes coses ben bé no sé com funcionen. O sigui, algú potser li ha dit en el Durant que havia de fer una campanya més agressiva, perquè això, al final, no diré ni dic que el siguin titelles, però sí que és evident que hi ha un consell assessor que no sé què d'allò, i li va dir, escolta, tu, has d'apretar una mica i has de fer, a tots els partits, has d'apretar una mica, fer no sé què, no sé quantos.
Fan teatre. Fan teatre. I llavors estem parlant...
Evidentment, perquè doncs, si no, no venen.
Doncs, vale. O sigui, fa un moment jo acabo de dir una cosa que sembla... I he escandalitzat a l'auditori.
Quina és?
Pues aquesta, la gent no sap el que vota.
No,
si
a mi no
entre uns que fan teatre i els altres que ja passen de tanta representació...
Sí.
Doncs ja està.
Però
no.
Sempre els demanem als polítics que parlin clar i que no siguin políticament correctes,
quan
i una vegada que hi ha una declaració d'aquest
sí,
tipus,
senyor,
agradi o no, i no es debat. És a dir, surt el tema i la crítica és de si parla d'andalusos, de
sí.
catalans, de les residències...
Bueno.
Sí,
i no es parla de les polítiques agràries comunes. Per exemple, la duquesa d'Alba és la segona persona que rep més ajuts a Còrdoba a través de les polítiques agràries comunes.
Sí.
Aquesta persona va tenir un casament la setmana passada que cap de nosaltres arribarà mai a tenir i és una persona que viu de rendes. I a més encara rep subvencions.
I menys amb ella.
I amb aquests temes no s'hi entra.
Home, i més amb el tema de subsidis, en un moment on està tan de moda comparar comunitats autònomes, és un subsidi que no és igual per tots, si jo no vaig equivocat. O sigui, potser a Madrid no hi ha molts camps per conrear, però no poden demanar de la mateixa manera als andalusos que als madrilenys, als catalans, que els gallecs.
Amb els camps, O sigui, a Castella, el tema del lli, que ni tan sols se'l recollien... Però és que aquí a Catalunya, que jo no havia vist mai un girassol al camp, i he vist camps de girassol també deixats sense recollir. Alguna cosa ho tindrà a veure, És que jo crec que tothom ho fa. És que la política de subvencions no ha de ser per plantar, sinó ha de ser per producció, jo diria. Perquè per treure ceps, per treure oliveres, per no sé què, s'han repartit diners a dojo. I escolta'm, els pagesos, lògicament, com tothom, pues arrepleguen el que poden. Aleshores, el que deies del senyor Durant, no?, quan parla i que
jo em refereixo en general.
No, si deien si han de ser políticament correctes o han de dir la veritat.
Sí, sí.
Jo penso, es pot dir la veritat sense haver d'atacar els altres.
Jo he parlat del contingut, no he parlat de
jo dic, sí, es pot dir la veritat sense haver d'atacar els altres, reclamant el que tu necessites amb els arguments que convingui, però no atacant els altres. Ja està, això és la meva
això
manera de veure-ho.
En política moltes vegades, els altres, i ara em refereixo a altres comunitats, regions, com li vulguis dir, els altres se'ls ha d'atacar per... O sigui, els teus rivals polítics em refereixo, o sigui, jo trobo normal que Convergència ataqui els socialistes del PP i el PP a Esquerra, per posar-ho així fàcil. És normal, vull dir, estan jugant un partit, en el fons. Un partit que no és de futbol ni de bàsquet, es diu política, i s'acaba el partit perquè hi ha eleccions el dia 20. Amb la qual cosa, la confrontació i els atacs mutus és normal. En el fons estem discutint
com
dèiem
abans. Per què no poden sortir amb idees de jo tinc més bona idea per donar resposta a aquest problema, i la idea és aquesta, i no anar a la contra de...
Però s'ha de comparar. sigui, si tu tens...
Però es poden comparar idees i no anar a la contra de, sempre a la contra de.
Que hi ha massa confrontació i massa dialèctica agressiva, estic d'acord. Vull dir, a vegades, a més, es perd el discurs per darrere de tota aquesta confrontació. Ara bé, és normal que hi hagi aquesta confrontació i s'han de comparar els projectes. Si tu vols ficar 100.000 aquí i jo els vull ficar allà, jo haig de dir que tu em fiques els 100.000, no és correcte, els has de ficar on jo vull aquests 100.000.
Vale.
Amb la qual cosa, és normal que jo critiqui...
Però amb arguments positius,
sí, sí.
El que passa amb arguments que... de dir, escolta'm, és millor que els destinem a sanitat perquè aleshores si fem polítiques preventives de salut ens estalviarem en el futur no sé què. És bo posar-ho en educació perquè ens evitarem llavors altres problemes, conflictes de la gent amb falta d'educació.
El problema és que lamentablement ven més o surt més quan jo t'insulto, quan jo et critico personalment o quan jo rellisco i dic una bajanada.
Una aleshores mitjans, falta
sí, sí,
educació...
Aquí anava, aquí anava, perquè els mitjans de comunicació el primer que fem és, ostres, el Durant s'ha ficat amb els immigrants, vinga. El primer, llavors, l'endemà, micròfons a tots els altres periodistes dels altres partits. Què et sembla la relliscada del Durant? Rrr, tots a criticar. I ja tenim tema per a dos o tres dies.
Doncs potser d'això haurien d'aprendre del Guardiola. Els hi faci també un entrenament amb els polítics, que té una manera de no atacar els altres d'una manera genèrica.
De fet, tots els partits polítics van elogiar Guardiola quan va rebre la medalla d'honor i poc després va haver-hi un article del Salvador Cardús al diari Ara que deia, ostres, els partits polítics elogien les qualitats de Guardiola que ells mateixos a l'hora de fer de polítics mai exerceixen.
Mai
per exemple, doncs respectar el rival, elogiar allò que fa bé el rival, intentar fer propostes en positiu, com deia la Lourdes, per tant, aquesta dialèctica política, Pasqual, que veig
a veure,
que
no, és que a mi em fa gràcia, el Durant no va dir això de forma espontània, ho va dir responent a. Llavors dius, no ataquem, no fem no sé què. Bueno, però llavors, vull dir, no sé si és molt cristià. Això
jo ara no parlava del Durant, parlava
no, en general. No, em referia a l'aportació de Lourdes, i diu, no sé què, i dius, home, però és que ni contestar tampoc, perquè això de posar l'altre a l'altre, potser sí que és molt bíblic, però, o molt cristià, però em fa la impressió de que en política no, algú diria, escolta, que ens deixes indefensos a nosaltres.
No, però...
Aleshores, va començar, i no perdem de vista, amb una senyora que deia, mentre allí tanca, nosaltres obrim. I no va dir qui paga, aquesta és la cosa. I, per tant, jo crec que no va ser una declaració espontània del Durant, sinó va ser una declaració de resposta.
Escolta, li podia respondre perfectament, dient, miri, sí, perquè sap què? Sí. Nosaltres ens falten diners perquè, goiti, nosaltres fem aquestes aportacions i tal, i no cal posar-se, diem-li, a ofendre.
Com deia el Pep, fer-ho d'una manera més guardiolística, de dir, ostres, mira, tu parla del que vulguis,
quan
jo parlaré del meu.
Però quan jo era jove, que vosaltres, molts de vosaltres, no havíeu ni nascut, hi havia un senyor que es deia Jesús Suevos, de l'aparato falangista, que sortia per la TV1, i deia, la verdad ni teme ni ofende. Per tant, dir la veritat no crec que hagi de ser per ofendre's, no crec que hagi de ser perquè el Guerra, que veig que encara està en plenitud de facultats físiques i mentales, surti com ha sortit. No, el Chávez anà dient coses. Bueno, perdoneu.
Pasqual, no hi ha una veritat. Hi ha diferents...
És veritat.
No, hi ha
veritat.
Diferents
veritats. És veritat. Sí, el que passa, a mi m'agradaria en aquest tema que diguessin quina és la veritat. Perquè això del PER no és un tema casual. Això del PER és un tema que es porta arrossegant anys. I que molts anys, igual estic dient 20 o 25 anys, i que aleshores jo sempre havia dit que aquí s'arribaria un punt en què, a veure, treballar és un esforç i un sacrifici. Si els fills no veuen treballar els pares, malament anirà això per l'educació laboral d'aquests nanos. Per tant, jo crec que el Durant, en el contingut, he de dir que potser no va estar encertat amb la manera en dir-ho, però crec que va ser la manera de respondre, perquè si no ho fes ell, la resposta aquesta estaria al carrer. I crec que ell, que és el que d'allò va. Segon tema que estaves parlant tu, el de les votacions. Efectivament, els que estem aquí, que normalment seguim la vida política, a mi em dius, digues el nom del tercer tinent d'alcalde de Barcelona, de l'Ajuntament de Barcelona. No en tinc ni punyetera idea. L'altre dia van sortir els consellers de sanitat que hi havia hagut en el període democràtic de la Generalitat, i hi havia un que se m'havia escapat, que jo ni me'n recordava de que aquell bon home era l'altre, sí, perquè era Pomés, que estava aquí a Sant Cugat, però vull dir, hi ha gent, molta gent, que et passa desapercebuda. Aleshores, si nosaltres no sabem ben bé de què va aquest tema, a la gent encara la despista més. Aleshores, què passa? Que els assessors d'imatge aquest el que fan no és voler, el que volen és que la gent els voti, i per tant li diuen digues aquest missatge o digues aquest altre, que això és el que interessa a la gent. És així de clar.
Amb el que no pot, el que el que deia de que la gent està més o menys interessada, de que coneix més o menys, a veure, tothom lògicament és lliure de seguir o no seguir.
Sí, senyor.
I el sistema democràtic que tenim d'aquest el vot de un noi de 18 anys que té el cap ple de pardals,
bueno,
o d'una...
O no,
anava a posar dos exemples o tres.
No, és
un home de 40, que jo que sé, treballa al seu taller i l'únic que li interessen són les motos i els motors, o una iaia de 80 anys que el que li interessa el millor és jugar al petanca i al domino, per exemple, valen igual aquests tres vots que el del president del govern. I això és on hem arribat amb el sistema que tenim. I és el que hi ha. I jo crec que no està tan malament, tot i que sí que té mancances. I no t'ho nego, que és fins a un cert punt injust que una persona que estigui totalment al 100% documentada tingui un vot que valgui el mateix d'un que passa de tot i potser vota a dir vota amb aquest perquè és guapo o al revés, vota amb aquest perquè et convido al cafè si el votes.
Potser un exemple a seguir per millorar aquesta vida política és el que ha fet França aquest cap de setmana en el cas del Partit Socialista.
Sí,
que hi ha hagut unes eleccions primàries per decidir qui s'enfrontarà a Nicolas Sarkozy i a més les primàries han estat obertes també als simpatitzants que han acreditat que se senten persones d'esquerres i que a més han pagat un euro. Sí. François Hollande o Martin Aubry disputaran el cap de setmana que ve la darrera batalla, diguem-ne, de les primàries perquè hi haurà d'haver-hi una segona ronda perquè no han aconseguit la majoria absoluta. Hi va participar 2 milions de persones, que òbviament no és tot França, però sí que estan molt contents per la resposta que han tingut del públic i això els dona també un nou impuls en les enquestes que sembla que podrien vèncer Sarkozy a les presidencials del maig. Com veuen aquest tipus de processos de participació ciutadana més enllà de l'àmbit estricte dels partits per potser intentar involucrar aquesta gent que es dediquen només a mirar la televisió i que després no saben el que voten, com deia...
Tot el que siguin fórmules noves per augmentar la participació ciutadana i per donar més veu això mateix al ciutadà que honestament vulgui participar. El qui no vulgui, no l'obligarem.
Lògicament.
Està clar, amb el qual... Ara, sistemes com aquests de... Ostres, mira, soc simpatitzant, pago un euro, que és una tonteria, i m'interesso... Bueno,
sí.
Però és igual, el de l'euro és simbòlic. Es podria fer sense pagar l'euro.
No, és simbòlic i jo ho trobo molt bé, perquè el fet de que tots els partits es financin d'una manera que no està clara i transparent, doncs mira, seria també una manera perquè anessin recollint, diguem-li, diners per poder portar a terme les seves campanyes.
Home,
perquè,
si
ho sento,
2 milions de persones van votar, ja tenen 2 milions d'euros per fer campanya.
Me'n vaig de tema, però ara ve una campanya, no? Aviam els comptes, perquè hi ha molta crisi i no hi ha diners. Però ja veurem com els partits polítics...
Tanquem els hospitals i els quiròfans, però la campanya no sortirà. Així m'agrada. El Chávez i tu podríeu fer una bona...
Que Chávez ni que història.
Clar, conyo,
que Chávez ni que història. Però
home,
escolta'm, que
ara
després...
parlar dels costos de la campanya, ja veurem ara aquella crisi.
Bueno,
seran
és que ara
que seran,
ve... No, seran els que seran, no. Els que no haurien de ser. Si no, digue-li a la gent quan no està sense cap tipus d'ajut
si
i
fent
no
aquesta
pot
campanya no voten, si no féssim la campanya ja m'explicaries què farien. Bueno,
el mateix.
Acabat. Sí.
És que canvia el vot de les persones amb la campanya? Sembla, els estudis diuen que no. La gent ho té decidit. Les campanyes són per ells mateixos, però no per convèncer els altres.
Jo que, bueno, aquí els companys periodistes que hem estat cobrint campanyes, a vegades et donen la sensació de que els polítics t'estan fent la campanya per tu, periodista, o, efectivament, com deies, per ells mateixos. Tot i que la voluntat sigui que la gent s'informi, està clar. I d'això vull pensar que els periodistes ens encarreguem de transmetre el missatge més enllà de les baralles que dèiem abans, no? Ara bé, les campanyes tal com estan muntades de mítings amb militants, ara vaig a veure, m'ho invento, un centre de gent gran o una escola...
I van quatre replegats.
Efectivament, on van la claca de tots els partits, més les persones que treballin al centre.
Sí.
És una campanya que, si tu pares a pensar, el polític no entra en contacte amb el ciutadà directament. Entra en contacte amb els seus militants, amb els mitjans de comunicació i amb els quatre centres o empreses que visitin per fer-se els guapos. Però no és una campanya que tingui un impacte directe o una relació directa amb els votants. I això, de moment, fins que no es canviï aquest mètode de campanya, estarem estancats aquí. Aquesta opció, aquest mètode que ha fet França, em sembla una... Bueno, una manera que pot haver-hi
moltes
més. Una
possibilitat,
però, bueno,
clar.
Una cosa interessant que es podria explorar i aquí sempre tenim debat, lleis electorals, llistes obertes, no? Però ara això ja se'ns escapa i és un debat molt més profund.
Pasqual, que
vols... A veure, no, aquí tu parlaves, perquè després derivem, fem unes marrades que jo penso que sortirem del circuit. Diu, un dia ens anirem contra les valles. Tu demanaves la campanya aquesta que havien començat a França. Aquí jo recordo, i deu fer segurament uns 16 anys, potser en fa 12, no ho sé, que el Jordi Menéndez, era el cap de llista dels socialistes, va voler fer una espècie de primàries també, cosa que ens va sobtar des de l'Ajuntament, dius, quin boga, des de Convergència vam pensar que d'allò, i també amb simpatitzants, i dius, home, és que aquí simpatitzants, clar, sempre les coses que no t'inventes tu es tiren per terra, doncs vindran els que no sé quantos, i clar, i veies que no hi havia manera d'allunyar els simpatitzants d'allà, perquè dius, vindrà un d'Esquerra, dirà que és simpatitzant per afavorir aquella tal, o vindrà un de Convergència per afavorir tal. En canvi, sembla que aquest pagament de l'euro pels simpatitzants, els militants voten de Sabà de Suà...
Paguen la quota. Els militants, teòricament, paguen la quota. Quants n'hi ha que no?
Penso que sí que aparta una mica o desestimula una mica en aquests filibusters o en aquestes persones que volen fer trampa aquest allò. El que no sé exactament, em va semblar sentir-ho, però no ho conec, potser tu tens més ben escrit aquí, quin és el tipus de, no diré de jurament, però de prometença que fan, de dir, soc d'esquerres i faig no sé què.
S'assigna un document d'adhesió als valors de l'esquerra i també un valor document d'adhesió als valors de l'esquerra i també de la República. És el sistema, sí. Jo he vist les imatges, sí, d'aquests dies, com signaven i feien una mena, sí, de document, sí, sí, en què certificaven que eren d'esquerres i que eren partidaris d'aquest partit polític i que per això volien, ja, elegir un candidat o un altre.
Molt bé.
I aquí a Sant Cugat, el Partit Socialista va fer el mateix que comentaves ara, sí, a les últimes eleccions.
Va començar el Jordi Menéndez.
El Jordi Menéndez, sí, va tornar a enfrontar amb el Ferran Villasenyor i també va haver-hi els vots dels simpatitzants. Molt efectivament. Bé. El que passa que
és de difícil control.
Em sembla que també el sistema era un mecanisme similar, que tu havies de signar un document conforme, i si no que els socialistes em corregeixin, però si no vaig equivocat, també havies de signar un document conforme et declares això, simpatitzant de la causa i del partit, i llavors et donava dret, el que passa, et donava dret a votar en aquestes primàries. El que no sé és cada quan es renova aquest document d'adhesió. I no sé si el van firmar... Sincerament, ara no ho recordo,
Ni si és un compromís, diguem-ne... Perquè, clar, un pot anar canviant després,
és,
pot
és anar
evolucionant.
Dir, jo crec que això hauria de renovar-se d'alguna manera com, no sé,
no,
com el carnet del gimnàs.
O ha servit per aquell fet. Fixa-t'hi que en una cosa que... Jo recordo el Jordi Menéndez amb la campanya del Villasenyor, no l'havia seguit tant, d'allò, i aquí no se li va donar el ressò o la mena, diguem-ne, de solució o d'alternativa, com deia Lourdes de Dalló, i en canvi és exactament el mateix procediment. Vull dir que moltes vegades les coses que tenim a casa no les valorem i les de fora sí.
Per fer-nos una idea del que va representar ahir aquesta votació, hi ha 160.000 militants del Partit Socialista a tot França i van votar 2 milions de persones. Per tant, estem parlant d'una proporció brutal, no?, que deixa, diguem, els militants molt arraconats en l'elecció.
Però fixa-t'hi que em segueix semblant poquíssim que en tot França només hi hagi 160.000 militants, em sembla poc, i normalment
també... No van votar 160.000, no vol dir que no en tinguin més.
No, que hi ha 160.000 militants reconeguts.
160.000.
Perdó.
I sempre s'infla el bou, perquè aquí sempre vas posant els que s'han mort l'any passat encara figuren a les llistes, vull dir que això està clar, no? 160.000 en tot França, em sembla que molt poca gent belluga una cosa molt gran.
És una de les coses que denota, crec, això, el desencís que té la població en, sí, general amb la política. En el moment, mira, jo pago un euro i puc decidir com vull que sigui el partit, sí, que a mi m'agrada, perfecte. Ara no m'afiliaré pagant, m'ho invento, 50 euros a l'any o 80 euros a l'any.
Perquè aquests ganduls...
Perquè efectivament després potser jo no estic d'acord, o perquè jo, militant de base, la meva veu o fins i tot les meves possibilitats de pujar i escalar a l'escala del partit siguin nul·les perquè s'ho acaben manegant els tres de dalt. És un reflex més de, jo crec, del desencís de la població amb la política. No, m'imagino que els que heu estat en partits polítics, costa molt fer militants nous. I costa molt... Clar, sí, justament per això. Com...
Sobretot si no manes.
Sí, això encara més, però...
Bueno, jo...
Jo crec que costa més destruir militants que fer-ne.
Jo crec que és el militant que se'n va cap al partit, Vull dir, jo no sé, la idea aquesta que t'absorbeixin, no?, de que et convencin i se t'enduguin. Les persones que tenen els seus principis és el que aporten i fan que se'n vagin cap a un lloc o cap a un altre, I les altres que, si no, doncs estan al marge.
Sobre propostes electorals de cara al 20 de novembre, en destaca una del Partit Popular que va fer aquest cap de setmana, que és incloure en el seu programa electoral i, per tant, aplicar-lo si arriba a governar d'incloure la presó perpètua revisable, sí, que seria una condemna similar a la cadena perpètua, però amb la possibilitat de ser revisada per ajustar la pena al cap d'uns quants anys. Són partidaris d'aquest tipus de pena? Vam parlar de la pena de mort l'altre
sí,
dia.
Sí, jo amb això el primer sí, que haig de dir és que si s'aplica això, jo crec que s'ha de canviar la Constitució. Perquè l'article 25, que parla de l'orientació de les penes a la reeducació i reinserció social, se'l passa per forro, perquè això, una cadena perpètua, encara que sigui revisable,
sí,
perdona, deixa acabar,
sí,
és això, o sigui, ja l'estàs condemnant per vida.
Sí.
Per molt que el que hagi fet sigui terrible, horrorós i...
És això de la reinserció social...
No, per això et dic que si s'aplica...
Doncs és que me'ls presenteu, eh?
Però
me'ls presenteu.
Deixant a part que agradi o no la proposta, si s'aplica, això implica un canvi constitucional, perquè sí, llavors l'article 25 desapareix al
jo
seu esperit.
Jo n'afegiria alguna cosa més. Per exemple, no pots obligar que treballin, no? Els estan presos, perquè
que no,
el treball no es pot obligar, per, si no seria esclavatge i tal. No, i jo també enviaria la Constitució, tu. Els presoners que treballin i es mantinguin. Si amb els hospitals volen fer pagar el dinar a les persones que estan ingressades, doncs els presoners que s'ho guanyin i que netegin i que treballin. I això de cobrar de què? Vull dir, estan allà per una causa i ha tingut molta despesa tota aquesta causa, per tant que treballin per sufragar les despeses.
De fet, en tema de despeses tampoc tenim en compte que tenir una persona a la presó tota la vida.
Bueno, valorem el que faci.
El cost que això suposa.
Valorem. Bueno, però i si a sobre l'hem de reinserçar, encara té més despesa.
No,
hi haurà...
Si l'estàs educant durant 30 anys...
Educant, necessitaràs educadors.
Bueno, que la presó ja n'hi ha
educadors. Que ho pagui, també. Que es pagui, doncs aquest cost, que l'assumeixin amb el seu treball. Que
la societat,
a la societat no ens hauria de, per què, costar diners la gent que està a la presó.
Llavors tindríem un forat amb gent morint-se.
No fent-los treballar. Per què no han de treballar?
Però,
per què no han de treballar? També, oi tant? Que no treballes
el,
tu?
Sí,
que no menges i dorms?
I
doncs ells allà, també.
Deixem el Pasqual que opini.
Per les dades que jo tinc, un senyor amb una presó em sembla que costa 23.000 euros l'any. O sigui que la veritat és que és un cost. Segona cosa que volia dir, que aquesta és... a veure, jo crec que el bonisme que es va practicar quan vam fer la Constitució, que s'està practicant amb el tema de les presons, no pot ser igual per tothom. És a dir, dieu, no crec amb la reinserció. A veure, que hi ha persones que només han robat no sé què o han fet algun delicte que tampoc no n'hi ha per tant, per dir-ho d'aquesta manera, i que surten al cap de 8 anys i que si no els hi fessin un programa de reinserció estarien perduts per la immensa mar blava. Vull dir, en canvi, n'hi ha un d'altres que és que inclús els hi espanta sortir de la presó. Aleshores, crec que aquí hem pecat de bonisme, quan estem dient... I ara s'ha corregit una mica, però per exemple parlo dels etarres, que tenien 1.276 anys de presó, però el màxim que podien complir era 30. Que dius, hombre, jo crec que això no està bé. Ara hi ha la llei no sé què, que resulta que els beneficis del treball repercuteixen sobre el total de la sentència i no sobre els 30 anys que s'ha reduït. De tota manera, jo crec que una persona que està 30 anys, imaginem-nos-ho, vull dir, o sigui, imagina't un senyor de 30 anys que entra a la presó i el surt als 60. Reinserir-se, però si nosaltres cada cop que fan un canvi informàtic ens costa d'assimilar, reinserir-se dintre d'aquesta societat és, per mi... És molt difícil amb penes llargues. Crec, insisteixo, que amb penes curtes està bé aplicar aquest programa. I per últim, jo crec que la cadena perpètua hauria d'existir però perpètua a perpetuïtat, exceptuant que hi hagués algun error judicial. Per què? Perquè hi ha gent que, primera, per les dificultats de la reinserció, com estava dient, i després perquè jo penso que hi ha persones que no mereixen o no poden acabar sortint al carrer. No sé si s'ho mereixen o no, perquè mereixen. No,
bueno, potser, tenim tot el tema dels violadors.
Per exemple.
L'altre dia en dèieu del tema d'això de la cadena perpètua, no?
Bueno, ara ja parlant de la pena de mort.
Perdona, sí, de la pena de mort. M'haguessin tocat a mi un dels meus fills, que t'asseguro que la justícia ja m'hi tornava jo de boja transitòria, eh? De boja transitòria
m'hi tornava. Jo, em sap greu, jo discrepar amb tots dos, jo no penso que la cadena perpètua sigui una cosa positiva i ho consideraria com la setmana passada parlant de la pena de mort un pas enrere. Ja et dic, L'article 25 de la Constitució...
Sí, però per què ho dius, que no seria positiva? Per qui? Per la societat o per la persona?
Estem jutjant una persona, o sigui, l'estem condemnant de per vida, malgrat el que has fet sigui horrible i horrorós, però no li estem donant una oportunitat de rectificar o fins i tot de ser perdonat per la societat quan hi hagi pagat la seva pena, o sigui...
I els que surten i reincideixen. Els que surten i reincideixen. I llavors, aquesta persona que...
Potser el fracàs és del mateix sistema de presons i que la reinserció no s'està fent com toca.
Tu estàs pensant... La gent neix bona per naturalesa?
Bueno, jo, debat filosòfic...
Anem a les tesis rossonianes.
Jo crec que no toquen. Però mira, ara us explicaré una cosa. Fa poc vaig tenir l'oportunitat d'estar en una presó. Amb un tema amb dues entitats santcugatenques, justament, amb un tema solidari, perquè a Can Brian celebraven la Festa Major. I vaig tenir oportunitat de visitar totes les instal·lacions de la presó, parlar amb responsables, amb educadors, i em van explicar allò de primera mà com funciona. Vaig estar parlant amb presos, vaig estar fent unes activitats amb ells, jugant a bitlles catalanes, i bé, allà dins és una petita ciutat.
Clar.
És una petita ciutat, justament... Perquè el que el sistema vol és que aquestes persones no estiguin en un ambient diferent del que es podrien trobar fora, que ja ho estan, lògicament, estan tancats i barrats, vull dir, se'n van a dormir i no poden sortir d'allà, reben les seves visites, les seves famílies, una vegada cada dues setmanes, i jo no dic que estigui malament, vull dir, han fet una cosa segurament...
Tenen el tercer grau, i vull dir, no tots, no?
Han fet coses dolentes, tipificades com a delicte, i estan allà per algun motiu. No estic dient que no hi hagin d'estar ni molt menys, perquè justament per això tenim un sistema penitenciari. Ara bé, el fet que la presó sigui d'aquesta manera, jo crec que ajuda a que, en un moment donat, quan el pres hagi complert la seva pena, no es trobi a fora un ambient totalment aliè al que tenia dins de la presó. O sigui, a mi em sembla bé que allà dins puguin fer classes, puguin fer esport, puguin jugar a bitlles catalanes...
I que treballin, i que paguin.
No, a veure, això és un... Que treballin o que no treballin...
No. Llavors els impostos els paguem tots. Que paguin i que treballin.
I ells m'imagino que quan estaven a fora
també
pagaven.
Ho sento molt. Per mi les presons haurien de tenir cost zero pels ciutadans.
I treballen allà dins, eh?
Sí, però per ells.
Per ells, pel manteniment de la presó. Els mateixos presos, per exemple, estan fent la neteja. Els mateixos presos ens estaven ajudant a les entitats que vam anar allà a muntar l'activitat. Els mateixos presos tenen allà la seva feina, alguns.
Treballen perquè ells cobren, tenen un sou assignat tal i qual, però a més la llei està prohibida, o sigui, el treball forçat, i no em refereixo pic i pala, sinó obligat, està prohibit per la llei, per tant. No poden treballar...
Els treballs que fan són voluntaris.
Són voluntaris i llavors són per ells, remunerats.
Remunerats en aquest cas amb beneficis que tenen interns.
No, és que tu has començat dient la cadena perpètua no és bona. Per qui no és bona? Pel presoner?
Home, està clar que pels familiars de la víctima, per com aquell qui diu, potser sí que ho és de bona.
Sí, però a veure, jo crec que he dit i he intentat dir que una cosa són les penes curtes i els delictes que no sé què, i l'altra cosa són els delictes que el jutge imposa, que li diria cadena perpètua i que ara resulta que no poden passar de 30 anys. I diu la cadena, 30 anys, no sé si són molts o pocs, però quan surten, evidentment, no estan bé. Llavors dic, la cadena perpètua no és bona per qui? Per la societat o per l'individu? Perquè jo no sé quin problema hi pot haver amb una persona que ha estat reclosa un temps, doncs, bueno, 30 anys, doncs mira els 10 que li queden que s'hi quedi allà tota la vida. Dius, no han tingut ocasió de perdonar. No han tingut l'oportunitat de perdonar. Bueno, no ho sé. L'altre tema és que no ho sé si aquests... insisteixo que si aquests presoners s'ho passen raonablement bé...
Jo no dic que s'ho passin bé. Jo he dit que la presó està muntada com una petita ciutat, salvant les distàncies.
No direm ciutat benestant, però...
Efectivament, segurament no ens agradaria estar cap de nosaltres.
No.
No, però potser alguns d'algunes barriades marginals estan passant gana, potser sí, que tenen pla calent,
Crec que hi ha gent que s'ho passa...
Jo no crec que la gent vulgui anar a la presó com a menjo plat calent, sincerament. Jo crec, a veure,
doncs,
i tornant
sisplau, alguns,
al tema de la
persones,
de la cadena perpètua,
que han delinquit per entrar a la presó per tenir un lloc de...
Alguns n'hi haurà, i la gent troba escletxes al sistema en tots els àmbits. Però tornant al tema de condemnar una persona de per vida, parlàvem primer de posar-se en el lloc dels familiars de la víctima. Sí. Però ara posis en el lloc vostè, que és avi, que el seu net, per motius X, és el que es troba amb la situació de la cadena perpètua. Sí. A vostè li agradaria que el seu net passat un temps sortís? Per molt terrible i horrorós...
Depèn, eh? Jo tinc un fill i si el meu fill fos un assassí, demanaria que tinguessin retingut, eh?
Tota la vida. O que el matessin, com deies la setmana passada.
Si jo sabés que fos reincident un assassí...
Però com ho saps si no li estàs donant l'oportunitat de reincidir-lo?
Bueno, doncs, aviam, de vegades... Estem parlant de condenes d'aquestes de 30 anys i perpètues, gent realment que tindrà darrere d'ell un historial important.
No té per què. Home. Tu no saps les circumstàncies i...
Perdona.
Gràcies a Déu no ens hem vist aquí cap de nosaltres ni cap dels nostres familiars a una circumstància d'aquestes, però... I si demà m'entren a robar i jo mato algú, per exemple? No ho sé mai. O sigui...
No acabarem una cadena perpètua, jo. Si a mi me... I si no, mira la prova del tou.
I si tens un dia, si com no, a la pel·lícula del Michael Douglas, d'un dia de fúria, i comença...
No, si estàs boig, aleshores, si estàs boig, que et tractin, perquè la gent de l'entorn no té per què pagar la teva situació.
Jo el que vinc a dir és que sempre ens fiquem en el paper dels familiars de la víctima i mai en els familiars del pres.
És la societat la dèbil. Si a l'altre està al marge, és el seu problema. És la societat la que s'ha de protegir. No amb el lladre, no amb el delinqüent.
Està clar.
Quantes vegades hem sentit de persones grans ja avis i que si entren els lladres no fa massa van agafar a un grup i tal, i aquests no tenen ni cadena perpètua, si és que surten, entren per una porta i surten quasi bé per l'altra al cap de 5 anys. I van donar una pallissa i no sé si van matar a l'home i la dona va quedar malferida, tal. Aquesta gent, segona oportunitat, de què? D'atacar amb uns avis a casa seva per robar-li.
Pensi que és el seu fill el que ha fet això. I si no li agradaria que li donessin una segona oportunitat.
Escolta'm, si el meu fill fa una cosa d'aquestes i és gran, quan se li ha ensenyat el que és correcte, allà ell.
Però llavors, allà la setmana ell. Passada, vostè defensava la pena de mort.
Sí, sí.
Per aquestes persones. Escolta'm, pel seu fill també.
Aviam, això que estàs dient, sí, jo crec sí, que sí, no es pot posar a la mare o al pare o al familiar directe. Però és el conjunt de la societat que ho ha de valorar. Si aquest individu és un assassí, i per exemple els assassins en sèrie n'hi ha, o l'assassí de les cartes, aquesta, què? Jo crec que tindria, jo diria, també m'empresonessin a mi, perquè no ho podria suportar. No ho podria suportar.
Pasqual.
Jo només volia dir... A veure, ja em sembla bé que hi hagi aquests debats. El Joan Ramon deia, bueno, no parlem mai dels familiars dels delinqüents, per dir-ho així. Parlem del familiar de la víctima i no dels delinqüents. El familiar del delinqüent jo crec que com a mínim té una reflexió i és dir, com deien, en seguretat, ante todo, podria haver-se evitat. Vull dir, quina part d'intervenció, no diré de culpa, o quina tinc jo en aquest delicte, en que el meu fill s'hagi criat d'aquesta manera o s'hagi educat d'aquesta manera, parlo de familiars o que el meu germà o el que sigui. Per tant, la primera reflexió que fa és aquesta. I la segona és que segons quin tipus de delicte sigui, potser està més descansat si està a la presó. Vull dir, això també passa de vegades que dius, això, si vols t'ensenyo pares de drogadictes que diuen tant de bo que aquest estigués tancat perquè és que el van perseguint, van buscant-lo per totes les... És igual, no fem més alarmisme de d'allò, però molts d'aquests estan més descansats si saben que està allà guardat d'una manera o de l'altra.
Jo tornaria al principi de la primera cosa que hem dit, que és que les penes han d'estar orientades a la reeducació i a la reinserció.
Efectivament.
I això, ara mateix és així.
No, però,
si es vol posar la cadena perpètua, canviem-ho i ja està. I li direm d'una altra manera. Les penes estan orientades a castigar.
Agafi un cotxe, hagi begut unes copes, que ho ha fet molt malament, que ho ha de pagar tal i qual, i que hagi comès doncs, un atropellament i hagi matat algun. Evidentment ho ha de pagar. Ara potser sí, és una situació, diem-li, per avaluar-la al llarg del temps o... contemplar perquè no és una persona que tingui uns antecedents continuats, continus, ¿vale? Uh-huh. Ara, el que s'hi dedica, el que és el professional del crim, però ho sento molt, eh?
La llei ha de protegir...
A la societat.
Sí, sí.
A la societat, clar, no ens equivoquem.
La societat és una suma de persones.
N'hi ha unes que marxen d'aquesta societat.
Perfecte. I per això doncs, les presons estan dedicades a que les tornin a posar a la societat curades, entre cometes, del seu error, vici, pecat, com li vulguis dir. Però la presó el que ha de fer és tornar aquella persona a la societat amb el seu càstig, si vols, complert, i de manera que pugui tornar a funcionar en aquesta societat que la llei protegeix d'una manera normal.
Igual 10 segons per al Pasqual d'Uso i haurem de marxar.
Jo estic dient que igual que s'ha fet una racionalització de la sanitat per estalviar diners, potser algun dia l'haurem de fer de les presons.
Doncs
la primera.
La reflexió d'en Pasqual d'Uso, tanquem la tertúlia. Moltíssimes gràcies, Joan Ramon Armadàs, Lourdes Dalmau i Pasqual d'Uso, per haver vingut al Gall del Monestir. Molt bon dia als tres.
Bon dia, gràcies.
I el recordem que ara en punt arriba el butlletí i després el magazín Sant Quatre Fons.
A reveure.
Molt bé, tu.